tal? Benvinguts, mosseguis, avui en un programa especial dintre de Minuts Mosseguis, que ja sabeu que és aquesta mena de calaix de sastre, o de sastre, tot junt, com diria el Marc, on hem tingut coses molt interessants, com hem parlat d'aviació amb una pilot d'avió que viu als Estats Units, que és l'Àgata, i que des d'aquí li donem una abraçada. Bé, doncs avui estem a Minuts Mosseguis perquè hem tret del track principal, la secció que tots coneixeu, perquè és la més prolífica amb comentaris dintre del nostre grup de Telegram, que és el tòpic de cuina. ¿Vale? I avui recuperem aquest tòpic de forma aïllada per parlar de l'olla de Bellvís. De Bellvís o Bellvís, Josep?
Doncs digue que Bellvís. Si més no, no he vist cap accent en cap moment.
Exacte, jo tampoc. Doncs això, en aquest Minuts Mosseguis 60 ja heu escoltat a un dels protagonistes. Tenim dos protagonistes, ara vaig pel segon. A un dels primers protagonistes d'aquesta sèrie, que com no podia ser d'una altra manera, és en Josep Ruano, que ja sabeu que us porta aquesta secció on barreja cuina, ciència, història, vale? En proporcions, perquè després surti un bon arròs, més o menys. Josep.
Bones, què tal?
Molt content. Jo estic molt content del programa d'avui perquè el guió ja el porto aquí, a diferència del programa estàndard, que no tenim guió, aquí hi ha un guió exhaustiu que ara últimament ja té versió en PDF i tot.
Guió n'hi ha en el programa estàndard, en Marc no se'l mira mai.
No, bueno, de fet se'l peta sempre.
Sí, exacte, el rebenta més de no el mira.
El rebenta, sí. Doncs mira, avui tenim la sort també, a part de comptar amb en Josep, de comptar amb una persona molt interessant, que és l'Albert Molins. Hola, Albert.
Hola, què tal? Com esteu? Moltes gràcies per convidar-me.
No, molt content que, a més, amb un pim-pam, ni que fossis informàtic,
Bueno, no sé, per aquí van dir els periodistes ser més estressats i no estem estressats. Bueno, si trobem un foradet per atendre a les peticions dels amics, que Josep és un molt bon amic, i suposo que és el responsable dels guions, però que és un obsès d'aquestes, de l'organització i de l'ordre i de tenir les coses endreçades. Suposo que ell és el...
Ja comencem a fotre canya, eh?
Home, per què m'has portat?
Bueno, l'Albert Molins és homo gastronomicus. Ara llegeixo jo el titular, però que el Josep el presenti potser més des del carinyo, i des de la coneixença personal. L'Albert Molins és homo gastronomicus, és periodista i escriptor de gastronomia a Bon Bevi, no?
Com Bon Viver.
Bon Viver, que és a La Vanguardia, que és el cap de societat.
No. Bon Viver no és de La Vanguardia, no?
No. Vale, doncs jo pensava que formava part d'una secció de La Vanguardia.
No.
Fem-ho fàcil, Tomàs, que es presenti, sí. Va, Albert.
Sí, Albert, tira.
Per tornar-te a la putada.
És tot correcte, soc periodista, essencialment periodista. També estic de gastronomia des de fa una colla d'anys, però no és la meva ocupació principal, perquè sóc un bon aficionat, com el Josep sap. I sí, blogs i clic a Bon Viver, que és un portal de gastronomia que s'edita des de València. I tinc un compte de Twitter i tinc una newsletter dedicada a la gastronomia i m'agrada molt i m'interessa molt, i crec que, bueno, des d'aquestes plataformes intento aportar el meu granet de sorra, el meu gra de sorra, sobretot a la discussió sobre gastronomia. A mi el tema de les receptes i tot això m'interessa bastant menys. M'interessa reflexionar sobre el fet gastronòmic.
El blog, no ho hem dit, es diu Reflexions d'un gastrònom angustiat o d'un gastrònom angustiado, és aquest el nom, és correcte?
Sí, exacte, sí. Això és la cosa que no té una periodicitat, perquè jo no sóc tan organitzat com el Josep, i per tant no tinc una periodicitat tan com vosaltres, però bueno, de tant, mira, que aquest mes hi ha tres articles, pràcticament una setmana, i ara veig quan se sortirà bé.
Molt bé. Perfecte. Doncs més o menys presentat. L'interessant és que el Josep i tu us coneixeu de fa temps, no? Entenc. I Josep, vols posar una mica en context a l'Albert, com el vas conèixer i per què t'ha interessat que avui que parlem de l'olla de Bellvís,
portar-lo? Bé, és fàcil. Jo Albert el vaig conèixer perquè el seguia a Twitter i arran de xerrar un bon dia vam quedar i...
Quedar per esmorzar.
Fa un temps.
Quedar per esmorzar.
Sí, senyor. Vam quedar per esmorzar i, bueno, per menjar, no? Sí. Com ha de ser. I vam fer, i des de llavors hem anat fent bona amistat, no? Penso.
Sí.
I ja està, i raó de convidar-ho avui és que és un tio que escriu que li agrada menjar, un cuiner va calificar de disfrutón.
Sí.
No, una vegada.
El cabron no l'ha dit millor.
És un discutor, és un tio que li agrada menjar, que hi entén de menjar, que hi entén de bon veure i de bona vida i que escriu molt de menjar. De fet, a seva newsletter ja podeu trobar Superstack, que és Cròniques d'un gastrónomo angustiado.
Reflexiones.
Ah, reflexiones, per això no crònica, reflexiones, el que tal. Sí, reflexiones d'un gastrónomo angustiado. Estan bé.
Ho hem parlat amb altres vegades quan has vingut, Josep, per parlar de la secció de cuina, història i ciència, que cadascú amb la cuina té una relació molt personal, eh? Això ho hem dit sempre. Jo la cuina, i és una part... Que jo, hòstia, la gent que no... Clar, és com a l'art, no? És a dir, la gent, hi ha gent que sent més a l'art i gent que no el sent tant, no? O que li provoca una sèrie d'emocions o no, o la música, que també pot passar. Hi ha gent més implicada en temes de música o no. Ho hem dit alguna vegada, però ho repeteixo aquí, perquè per mi la cuina té un component emocional molt fort. La cuina a mi em transporta a casa de l'àvia, a la seva cuina, a les hores que passàvem allà tota la família de xerrera, mentre ella cuinava. I quan jo ara, després de molts anys, i l'àvia desafortunadament ja no hi és entre nosaltres, reprodueixo els seus plats, val, de la cuina tradicional, em transporto en aquells moments. I per això a mi té molt, molt, molt valor. Més enllà de que la cuina, diguéssim, de disseny o la cuina més actual i l'experimentació és també molt interessant. I a mi m'agrada i ho gaudeixo quan vaig a llocs així. Però aquest component personal és, per mi és clau.
Em puc posar en plan culturetes un moment?
Tot tira, vinga. Tira, Albert.
Mira, en grec, arrel d'això que tu dius, Tomàs, en grec clàssic, hi ha una paraula que és nostimos, que etimològicament la nostra paraula nostàlgia ve d'aquí. Però nostimos, un dels significats que nostimos té en grec clàssic és precisament l'olor del menjar fet a casa.
Sí.
O sigui que això que estàs estudiant té tot el sentit del món. Val? És veritat que la cuina... té un poder abocador, perquè, però no és que el tingui la cuina, és que el tenen els gustos i el tenen les olors. Un perfum també ens pot provocar la mateixa
sensació,
ens pot portar a algun lloc, entens? No està en la cuina, eh? Vull dir, és veritat que també a la cuina hi vinculem tota una sèrie de records.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
A menys que siguis Josep Pla, que deia que el menjar no li interessava gens, curiosament, val? Doncs és evident que a tots ens agrada menjar. Per tant, els records vinculats al fet de menjar són plaents, els recordem amb això, amb nostàlgia, però una nostàlgia d'aquella que et fa sentir bé, perquè també hi ha una nostàlgia cabrona que a vegades doncs et fa sentir no tan bé, no? Però té sentit això que tu dius, perquè l'etimologia de la paraula nostàlgia ho explica.
I enganxant-ho amb la ciència, té sentit, perquè el sentit de l'olfacte i del gust van connectats directament al bulb raquidi. No passen pel còrtex prefrontal, van directament a la part més reptiliana del nostre cervell, no? El cervell reptilià, i, per tant, connecten directament a la memòria, en els records, a les emocions, i això fa que a vegades sentim una olor d'un bon sofregit i ens transportin els macarrons de l'àvia, no? O unes mandonguilles amb sèpia, no, Tomàs? Que era un dels plats que et feia la teva àvia. Que passin aquestes coses i que no passen en altres sentits.
Les olors són molt importants. Mira, fa unes setmanes, quan tenim oportunitat a casa, ens escapem a la Garrotxa, ens agrada molt. Per cert, una comarca amb una gastronomia molt interessant i amb molts llocs per anar a visitar. I vam fer una excursioneta per la part baixa d'on estan les gorgues, que més amunt són el Salt de Sallent, però estaven per la part de baix del riu. És una zona afectadíssima per la papallona del Boix, que ha arrasat completament aquella zona. Però mira, curiosament, estàvem a tocar d'un rierol i atrevessant-lo, havien encara boixos que no sabien, no se'ls havia cruspit la papallona, vale? I estava sota una pineda. I jo m'he passat molta part de la meva infantesa i adolescència a Saldes, al Pedraforca. Són àrees diferents, vale? Però la pluja recent, el boix que encara s'havia mantingut, la pineda, em va fer un boom, saps, el cervell? Un boom, perquè em va portar a Saldes, em va portar allà als camins que porten entre Saldes i Gósol, on jo anava a collir bolets, i va ser olor, o sigui, va ser l'olor. Ni tan siquiera el paisatge, ni... No, va ser el boom de l'olor, brutal, Josep, això, bueno, i Albert, això que esteu comentant, perquè sí. La implicació de tots els sentits és important aquí.
I després hi ha una altra cosa amb això que tu explicaves de la cuina de la teva àvia. Al final, jo sempre he defensat que hi ha un estil de cuina familiar. O sigui, totes les famílies fan, doncs un exemple, fan macarrons o fan fricandó o fan pollastre a la cassola, però no totes les famílies el fan igual, no? Yeah. I llavors tu reconeixes moltes vegades en una recepta o en un... És com el que feia la meva àvia, perquè hi ha un estil de cuina familiar. No, jo, per exemple, he recuperat els receptaris de la meva àvia i me'ls estava mirant i reconec la cuina de la meva mare, no? I reconec la meva, no? Que s'assemblen, però no són, que són iguals, però són diferents, no? I això també hi ha un fil conductor la cuina d'una família explica molt com era aquella família, d'on venia, sí. La posició socioeconòmica sense cap mena de dubte.
Jo em pregunto si hi ha una cuina familiar de Ave Crem, Ja te como i de més merda.
Pues per desgràcia serà, Josep.
Sí, jo també estic amb l'Albert,
És així, és així. És una llàstima, hem d'intentar que no minimitzar-la, animar la gent a que cuini amb l'olla de Bellvis, o amb el que sigui, m'és igual, però és evident, que, perquè clar, hi ha famílies que la cuina familiar és aquesta, i no els treguis d'aquí, a més, I quan els... Mira, jo tinc un trauma amb el meu fill petit, que el meu fill jo ja els m'he encarregat d'educar-los a menjar. Doncs et pots creure que li agrada més el puré de patates de sobre que el que jo li faig, currant-m'ho, bullint les patates, trixant-les...
Aprenent a fer-lo bé.
Cabró! Que m'ho burro, que m'he mirat els vídeos de Rebaixó en fer-los mil vegades.
No té res a veure. No, compensa l'esforç.
Li agrada més. I clar, i a vegades contra això també és molt difícil.
Mira, sí. L'altre dia, incidint en aquest aspecte i allargant més el temps abans de començar a destripar el guió d'avui, que això és fora guió, per uns temes que no venen al cas, vam haver de tenir a casa el fill de la jefa de la parella, ¿vale? Que estàvem fora i bueno, va venir, té, no sé, 6 o 7 anys, 6 anys, i va estar per aquí a casa. I parlant amb la mare, escolta'm, que li ve de gust, tal, pues menja un arròs a la cubana, ¿vale? Mira que és una cosa senzilla, que té ingredients fàcils, ¿vale? Però clar, com venia el criu i per fer-ho maco, vam anar a buscar-li tomàquets del de Mario, que és un lloc a Sabadell, italià, que tenen el típic tomàquet, saps? D'aquests de... Que no és el tomàquet de porta. Exacte, no? I, bueno, hi ha algun altre ingredient més addicional, però, bueno, la base del... Com és un arròs a la cubana, l'únic que pot ser bo, a part que sigui l'arròs bo, és el tomàquet i l'ou, vull dir que no gaire més. Doncs, no li va agradar, perquè el tomàquet no li agradava, no era el tomàquet Solís de comprat al Mercadona, que li foten a casa. Era el tomàquet del de Mario, i jo, hòstia, jo al final, al principi, com que inicies el procés d'emprenyament, però de seguida et fa pena. Dius, hòstia, pues, quina llàstima, tio, que sigui.
Bueno, però això és educar el paladar. Igual que pots prendre un cafè amb llet, un tallat o que sigui amb sucre i a poc anar passant el cafè sense sucre o més ràpid, no? Depèn. Però has d'educar el paladar en aquesta amargor o la cervesa, que qualsevol que per primer cop trobar que és fastigosa. Però llavors t'hi pots acostumar i agradar-te. El paladar s'educa. Si xutem tomata Solís, ketchup i sucre en barra tot el dia, aquell paladar, bueno, aquell paladar no, aquell cervell estarà ansiós de sucre, estarà addicte per tot el xute de sucre i el paladar estarà atrofiat.
Sí, és el que passa. El sucre és el dels sabors, és el que evolutivament estem més predisposats clar, acceptar, i és el que demandem, perquè el sucre
són, d'energia,
són calories i, són, i és energia pura i dura. Sí. Veus com alguna cosa de ciències, Ruano? Veus com alguna cosa de ciències,
Bueno, nois, portem 15 minuts d'intro... No. O gairebé... No, sí, portem... ho controlo, sí, per després poder... Anem a llançar una falca en postproducció, que, per cert, posarem també la de Byte Right, que a vegades ens passa. I anem a fer una falca de separació. Ho explico per la gent que esteu a Twitch, però no passa res perquè és un podcast informal i aquí es veuen totes les vergonyes. I de seguida entrem. Un segon i recuperem la conversa.
ByteRight simplifica la complexitat dels tractaments dentals de pròtesis sobre implants perquè siguin de primera qualitat, simples i segurs. ByteRight redueix l'estrès d'odontòlegs i pacients fent tractaments mínimament invasius, més assequibles i, en la majoria dels casos, en tan sols dues visites. ByteRight patrocina Mossega la Poma. Més informació a byteright.dental.
Molt bé, l'olla de Bellvis. O de Bellvis.
Sí, no ho sé, no ho he vist l'accent, per tant, diguem Bellvis.
Bellvis és un poble de Lleida, Vull dir, per això, per això se'n va a l'accent al final. Bellvis, posem-li Bellvis. Comencem amb la història, Josep, per on... Bueno, òbviament, avui començarem per història o vols començar per ciència, no per història?
Bueno, comencem una mica per història, si voleu, no?
Vinga.
I què és l'olla de Bellvis? Doncs l'olla de Bellvis és l'olla a pressió, o de pressió en català correcta, no? I l'olla de pressió es diu olla de Bellvis perquè és un invent espanyol. I això és l'olla de pressió domèstica. La primera olla de pressió la va fer un francès, com moltes de les coses que hem anat parlant, no? La va fer un senyor que es deia Denis Papin, que era inventor i físic gabatxo de per allà al segle XVII. Però això era un invent, en parlarem, que no era precisament portable ni domèstic. I el senyor es diu olla de Bellvis, la primera olla domèstica. La primera olla pressió domèstica la va fer un senyor de Zaragoza, que es deia José Alix Martínez. No es deia Bellvis. I aquest va fer la primera olla pressió domèstica el 1919, gairebé tres segles després que Denis Papin fes el seu digestor a vapor.
Un moment. A la Primera Guerra Mundial ja se'n va fer servir olla domèstica pels soldats. No? Sí, a la Primera Guerra Mundial,
Sí.
I òbviament tots aquests que són posteriors, per les dates que acabes d'esmentar, no hi havien actuat pas. Es feia servir l'invent de, que entenc que una mica evolucionat, però que va néixer el 1600 i escaig.
Sí, senyor. Sí, el 1679, que es deia digestor, el nom complet era digestor d'ossos a vapor, o per fer-ho més fàcil, un marmita de Papin, que era un invent enorme de coure que tenia la característica, a part de tancar hermètic, de tenir una vàlvula de seguretat. No? Va ser la primera olla a pressió incorporar una vàlvula de seguretat. Aquest senyor, Denis Papin, com deia, era un físic que va treballar a la cort de Lluís XIV, amb Leibniz, sota la tutela de Christian Huygens. Després, per recomanació de Huygens, se'n va anar a Londres i va treballar amb Robert Boyle, que era el president de la Royal Society. El que passa és que, esclar, que era protestant, i en aquells temps Anglaterra pues, no va caure massa bé, home, i el van putejar una mica, no? Llavors, al cap d'uns anys, va marxar allà, va tornar a Anglaterra més tard, i va voler tornar a col·laborar amb la Royal Society, però ocupava presència en Newton, que a part de ser un gran científic, un gran fill de puta, que no li queien bé els protestants, i li queien menys bé aquest senyor, perquè com que odiava profundament a Leibniz, i en Papin era amic de Leibniz, pues això, no? Transitivament odiaven en Papin. Però bueno, Papin va començar a col·laborar amb Royal Society i el 1681 va presentar el primer digestor de Papin, no? I això era, pues, com us deia, una marmita gegant de coure, tancada hermètica, una obra de seguretat perquè no explotés, perquè sembla ser que hi havia hagut invents o hi ha pressió previ sense l'obra de seguretat i que no havien acabat massa bé, no? Vas fotre pressió en un lloc tancat hermètic i allò acaba rebentant. I aquest senyor va organitzar un sopar, el senyor Papin va organitzar un sopar a la Royal Society per demostrar com es podia cuinar coses que d'altra manera quedaven molt dures o cuinar menys temps gràcies a la major temperatura que s'aconseguia per la pressió. No? I va presentar un sopar molt curiós que era ossos desfets al punt de gelatina. Però era francès, però duia tants anys a Anglaterra que jo crec que devia cuinar pues, com els anglesos. Això era el segle XVII, o sigui, més o menys igual de bona cara que cuina anglesa. No? Llavors, haurien de passar quasi bé 3 segles perquè algú portés aquesta tecnologia a algú domèstic. I la primera patent mundial d'una olla de pressió domèstica, que s'anomena comercialment Olla Express, es va concedir en 1919 en el senyor José Alix Martínez. Després vindrien altres patents, eh? Hi havia Frexi Speed Cooker el 1938, ja 19 anys després, a Nova York, encara que va patentar un alemany, però bueno. Després en vindria Presto, també a Nova York, el 39, el Cocot Minut a França, que aquests en van fer una versió de 300 litres, una versió totxa, que el 1992, que ho pataria molt fort amb l'exèrcit francès, que en compraria unes quantes. I després la gent de CEP, que més tard compraria en Bajefesa, van comercialitzar-ne també una Espanya amb el nom de Supercocot, el 54. Fixeu-vos que hem dit olla de babies, però la va inventar un tio que es deia José Alix Martínez. I això és perquè aquest José Alix, aquest manyo, va fer aquest invent, bueno, me'n va vendre algunes, i va anar-hi un altre home i va dir, tu, això m'agrada, t'ho compro. I va vendre la patent a un senyor que es deia Camilo Babies Calatayud. I així va ser com es van fer famoses, com a olla de babies o olla CBC. Que CBC no té res a veure amb el cannabis, sinó amb l'olla aquesta ràpida, no? Llavors, com funciona una olla a pressió o avui en dia hi ha les olles ràpides? Doncs és molt fàcil. En el moment, no sé si ha caigut l'Albert.
Sembla que sí.
Sí. En el moment en què tenim més pressió, vol dir que tindrem més temperatura, no? Aleshores, sí que entra pressió dintre l'olla per efecte de l'expansió del vapor d'aigua, no? Que d'això ens està estancada. Mira, torna a entrar l'Albert.
Sí, no
sé què ha passat.
Augmenta que s'expandeix el vapor d'aigua, augmenta la pressió, i augmenta la pressió hi ha més temperatura per la llei de Gay-Lussac, que sabem que la pressió i la temperatura augmenten en consonància. No? Això ens permet cuinar més ràpid, no perquè hi hagi pressió en si, sinó perquè l'aigua bulla a temperatura més alta, així de simple. No? Aleshores, què passa? Si tenim molt poca pressió, l'aigua...
A temperatura més baixa.
No, més alta. A més pressió... A més pressió estarem fent que l'aigua entrés en ebullició a uns 120 graus, a la pressió que treballa una olla domèstica. No? De fet, Darwin ja havia observat que a poca pressió anava més lent. I és que quan estava en el Beagle, ell va escriure en el seu diari que va escriure que allà on dormien l'aigua bullia necessàriament una temperatura més baixa que no pas a altres llocs, no? Per la disminució de la pressió atmosfèrica. O sigui, el cas oposat a l'olla Papin. I així ho escrivia en Darwin, I el tema és que intentaven coure patates i després de moltes hores allò no quedava cuit i els seus companys deien que les patates aquelles no eren per coure. Sembla mentida, perquè d'això fa dies, però el mateix que molta gent ara, que va al súper i compra quines patates? Doncs que has de bullir o que has de fregir? No, home, hi ha Kennebec, Crate, Bonalis, Agata, Agria, moltíssimes, no? Però no, aquells ja eren uns avançats a l'època, es pensaven això, i Darwin va observar que no, que per temes de pressió. Un tema curiós és que dintre una olla de pressió realment l'aigua no bull mai. Això és curiós i és important. I aigua no entra en ebullició. I l'explicació científica és complicada, té a veure amb els canvis de fase i de més. No, qui vulgui llegir termodinàmica, que se'n vagi a Wikipedia. Però sí que és important que l'aigua estarà a més temperatura sense evaporar, però no bullirà. Quan entra en ebullició? Quan hi ha un canvi sobtat de temperatura o de pressió, quan cau la pressió de cop. Això és important, perquè si tenim aigua molt calenta que no bull, fixeu-vos que el microones tampoc entra en ebullició. I de sobte es posa a bullir, és a dir, tot l'aire que té a dintre expulsa, el que farà serà esquitxar molt. Per tant, compte. Primera cosa, quan coguem amb olla ràpida, el que hem de fer és, un cop comença a sortir vapor, podem baixar la temperatura i ja està, del fogó, no? I ja anirà fent. Segona qüestió, quan refredem molt ràpid o obrim la tapa, si encara té molta pressió a dintre, entrarà en ebullició, és a dir, esquitxarà molt, hi haurà una expansió del líquid. Per tant, compte en obrir-la abans que tregui tot el vapor. Un company, que tu Tomàs coneixes, fora d'antena ja et diré aquí, va provar una olla ràpida un dia i no la va fer servir mai més, després de deixar la cuina perfectament estucada de llenties, no? Com els hi passaven als joves, no?
Però això és perquè la va obrir abans d'hora. que no obri...
Efectivament, efectivament. El que hem de fer és mantenir el nivell de pressió interior amb el foc baix i ja està. Si pugeu més de temperatura, no augmenta la temperatura de l'aigua. Per tant, només augmenta la factura d'Endesa.
Això que acabes de dir és una cosa que vaig aprendre llegint el guió. No, sí, quan l'olla a pressió ja té aquests...
Ja està expulsant vapor.
Ja està expulsant vapor. Per anar més ràpid, no pugis al foc. No. Té el seu temps amb la pressió que té i punt. Ja està. Més foc vol dir això, pagar més Endesa, però no guanyes ni un sol...
Expulsaràs vapor més ràpid, no cuinaràs més ràpid perquè la temperatura de l'aigua no augmentarà, perquè ja no pot aguantar més pressió dins. No? Sí. Llavors, com de ràpid és? El càlcul precís de temps de cocció és una mica complicat, es fa amb transformades de Fourier, però...
Què?
Amb transformades de Fourier.
Sí. Li encanta el Josep, les transformades de Fourier.
L'has de cagar, Ruano, la veritat.
Sí, sí.
Però per no entrar aquí, direm que...
A l'ull, allò, l'experiència, allò de l'àvia...
Allò de l'àvia, doncs vinga.
Les transformades de Fourier. Però,
un brou, allò, unes llenties, unes llagums.
12 minuts.
Allò de l'àvia, allò de l'àvia. Doncs pues mira, en un entorn a una atmosfera de pressió, és a dir, si ho fem servir a nivell de mar, si ho fem a dalt de l'Everest, serà diferent, que pressió atmosfèrica ambiental canvia, podem dir que anem un 60-70% de temps més ràpid, gastant la meitat d'energia. És a dir, estem coent 3 vegades més ràpid. Per tant, un brou de carn, que ho faríem bullint a poc a poc, allò bullint suau, durant unes 5 hores, per fer-ho bé, aquí el tindrem en una hora i mitja. Aproximadament. I si ho comparem amb un slow cooker que estan de moda i que en el grup de Telegram també en parlaven alguns, no? Com el Crockpot, doncs el que triguem 8 hores amb un slow cooker, aquí ho fem en 30-45 minuts. Vale? I gastant molta menys energia. Curiositats. L'olla a pressió és el secret del coronel Sanders pel famós Kentucky Fried Chicken.
Oh!
Aquest tio fan una cosa molt bona per aconseguir un pollastre tan tendre, tan cruixent i tal, que és fregidores a pressió. O sigui, què passa si fotem oli a dintre d'una olla a pressió i fregim a alta pressió? I això és el que fan. Ho podeu provar a casa, però...
Amb una olla a pressió normal es pot provar a casa?
Com poder es pot fer tot, també pots provar a saltar per la finestra. Però el que passa és que segurament la junta es fondrà amb l'oli a més de 200-220 graus i llavors tindràs una explosió i un espessor d'oli a 200 i pico graus a la cuina.
Que no és molt recomanable.
No intentin hacer esto en su casa.
Jo no ho recomano, però si ho té curiositat científica, que ho faci. Val? I això és bàsicament l'olla a pressió. Llavors, què podem fer aquí? Pues, ja, pues mira, anem a coure cigrons o a coure llegums, que la gent no ho fa a casa i s'ha de fer. Pues mira, uns cigrons, i fots una cabeça d'aix, una fulla de llor, perquè a mi m'agrada el gust que hi queda, ja està.
Clar que sí, ja estic amb tu, Josep.
I una mica d'oli, i sense sal, sempre sense sal, això, i quan comenci a sortir vapor, foc mínim, 40 minuts, tenim uns cigrons de puta mare ja fets, collonuts.
El loro, mongetes i cigrons, si són seques s'han de deixar en remull del dia abans, a poder ser.
Depèn del tipus de mongeta, no caldria,
Exacte.
Depèn, però les mongetes estàndard, si són del ganxet i tal... Jo t'ho dic, que els cigrons segur, perquè
sí,
els cigrons
millor.
Si no augmenten el volum necessari i no queden prou tendres.
Normalment depèn, els cigrons més malparit i millor fer-ho, però la mongeta depèn de quina no cal, Hi ha mongetes que es poden coure directament i queden bé. Algunes inclús del ganxet o així es poden coure directe.
Sí.
Quan coeu mongetes, quan coeu cigrons, l'aigua de cocció, guardeu-la.
Jo ho crec.
Aquests animalons, com es diuen, els vegans, poden fer servir l'aigua dels cigrons per fer una maionesa sense ou, perquè té molta proteïna i emulsiona, igual que clara d'ou.
Cert.
Però si fem, per exemple, un guisat de tripa de bacallà amb unes salsitxes, aquests alls que hem posat en els cigrons i el caldo dels cigrons els posem allà, els alls amb una picada amb ametlla i tens una tripa de bacallà collonuda.
Un matís amb això que acabes de dir. Si poses els cigrons amb remull, l'aigua que faci servir del remull...
Aquesta gent se.
No, aquesta es tira, no, aquesta és res.
I la olla a pressió. La neteja i remull... poses aigua nova.
Correcte, aigua nova i freda.
Compte amb utilitzar l'aigua mateixa perquè té unes conseqüències interessants en forma de gasos.
Sí, home, aquesta
incrementen, remor. Incrementen les flatulències, l'aigua de l'ebullició o l'aigua
de l'ebullició. Jo del remull sí, que de l'ebullició no tant. Jo de l'ebullició no tant, sempre i quan que colis i no hi... Jo del remull sí, però aquesta llences. Jo de l'ebullició no, però sí, voleu de... Sí, ja pega, llenceu.
Sí.
No? I ja està, us deixeu una recepta extra escrita en el blog, però això ja ho mirareu. Aquesta és la història de l'olla pressió. Albert, va, explica'ns alguna cosa.
No, mira, jo, com que sabia que parlaríem d'això, he estat donant una volta i jo no sé si l'olla pressió és un estri que està a totes les cases actualment. O sigui, jo tinc els meus dubtes, sincerament. I és una llàstima, perquè com has explicat molt bé, és una forma de cuina ràpida, més econòmica i on tot surt boníssim. I a més és que la gent aquesta que dius que jo no tinc temps per cuinar, bueno, l'olla a pressió és el teu estri de cuina,
total,
el teu aliat, m'entens? Però jo, a casa meva sempre hi ha hagut olla de pressió, no? La meva mare en tenia i jo quan em vaig independitzar, diguéssim, doncs me'n vaig comprar una. I quan això la vida m'ha portat a tornar a independitzar-me, diguéssim, doncs me'n vaig tornar a comprar una. Val? Perquè és que, i a l'hivern, a casa meva, la olla a pressió com a mínim cop a la setmana. No? Una com a mínim per fer brou. Moltes vegades dos i tres perquè fas brou i fas llegum, que m'encanta, em torna boig, i els meus fills també, i per tant funciona. No? Però jo tinc la sensació, no ho sé, és una percepció absolutament basada en cap evidència, és allò que es diu ara de que no en tinc cap prova però tampoc en tinc cap dubte, doncs de que l'olla a pressió ha passat a la història. La gent no la coneix, la gent no la fa servir. Potser perquè els hi fa por, perquè creuen equivocadament que és complicada, perquè els temps de cocció, perquè llavors quant temps li haig de tenir, com que no veus el que passa dins.
No veus el que passa dins, aquest és el tema.
Aquest és el drama de l'olla a pressió, sí. Però el drama cap, vull dir, no? Perquè és pura ciència, no? Però jo crec que la gent no pot posar la cullera i tastar i veure si el cigró està dur o no està dur i tal, això la gent la tira enrere. Si no tens el costum de cuinar habitualment, però, quan precisament penso que és un esti collonut per la gent que no li agrada cuinar o que diu que no té temps per cuinar...
Absolutament, perquè el temps és important, perquè no és només que redueixes el temps de cocció, és que ho fots tot a dintre i te n'oblides.
Exacte. O sigui,
és que, a més de reduir el temps de cocció i estalviar, és millor per a butxaca, tu tampoc tens gaire feina, perquè ho cardes tot a dintre i te n'oblides. Vull dir, no cal complicar-se la vida. Els que ens agrada cuinar ja ens compliquem fent mil coses, desgraixant els caldos, blanquejant...
Sí.
Però no cal. I sobre això que dius, crec que en el grup de Telegram, precisament, no estic segur, crec que allà, que hi havia gent que deia que tenia una olla ràpida o una olla pressió i no la sabien fer servir, i no la feien servir mai. I després es compren olles elèctriques i coses. Escolta'm, si tens una olla ràpida i no la fa servir, és un puto pecat. És un puto pecat.
No perden, no s'ha dit, però no perden els aliments cuinats amb olla a pressió.
Perden molt menys.
Exacte, perden molt menys. Això una. Dos, parlem de brous, parlem de coure llegums, però les carns...
50 coses.
Sí, les carns amb molt, però molt menys temps, queden molt més tendres.
És que amb olla a pressió tu pots fer un estofat.
Sí, exacte.
Queden fabulosos. Pots fer, i faig un spoiler, unes galtes.
No? Sí.
Pot ser tantes coses, sí, imagina't el poder també, com sempre, perquè la cuina al final és això, val? Vull dir, tu escoltes el Josep i ara et fotré una pulla, i sembla que a més després, a veure, és veritat, o sigui, la cuina al final és ciència, perquè és química i física, que els éssers humans hem romantitzat, no? Hem afegit la poesia, diguéssim, no? Però és veritat, o sigui, el Josep el que fa és que li treu una mica, quan explica aquestes coses, li treu una mica la poesia, però ens explica realment què està passant i ens explica la raó última de per què la pressió funciona.
Perdona, i la física és poesia, o sigui que no n'hi té gens ni mica. No n'hi té gens ni mica.
Vagi vostè a la merda. Ja està, ja ho he dit.
Albert, les galtes són supercòmodes de fer amb una olla ràpida. Supercòmodes, molt còmodes.
Qualsevol carn que necessiti una cocció que fora de l'olla a pressió, necessiti una cocció llarga, perquè és més fibrosa, perquè és més dura, pel que sigui, olla a pressió, que no passa res. I després jo crec que també té, inclús jo crec que entre la gent o determinada gent que li agrada cuinar, La olla a pressió té l'estigma de ser la drecera, de ser el que els castellans diuen un atajo, que, és, que té la idea aquesta de que és escurçar, no? De fer les coses, de posar-t'ho més fàcil. Cony, quin problema hi ha en fer les coses més fàcils?
Bueno, clar, això és, com deu fer servir un Turmix.
Sí, exacte. No, és com quan veig a cuiners muntant les clares d'ou amb la batedora de varilles.
No, home,
bueno. No cal, Josep, no cal. Sí, ja.
Però això és una altra... Aquí obtens una altra clara, Josep.
Això és una altra cosa, Josep.
Sí, és una altra clara.
Doncs és això, però hi ha aquesta manera... No, la pressió... No, jo, el brou... Com tu deies, Josep, 5 hores allà bullint, poquet a poquet... Bueno, si tens temps i en tens ganes, molt bé, però és que no sempre es tenen 5 hores, no sempre és Nadal, diguéssim, no?
Sí, sí.
La cosa és que l'escollida de Nadal, doncs, tiramilles, olla alta i grossa. Ah,
clar, jo, per exemple, a vegades el faig amb olla a pressió, normalment no, però per què? Perquè un cop al mes foto 15 o 20 litres de caldo. Llavors, no tinc una olla ràpida de 20 litres de capacitat.
No, clar.
No? Són de 6 i mig o de 8, i per tant no em donen tant. Però...
Sí, això important. Que acabes de dir és important. Sí, sí.
Amb olla ràpida. Guanyareu temps, estalvieu la factura i les carns, com tu deies, la carn de vedella, la galta de vedella, vull dir, o carns molt fibroses, queden collonudes, la cua de vaca queda fantàstica, no? Llavors, què heu de tenir en compte? No emprenar més de 3/4 parts, si són de les olles ràpides, amb dues posicions de pressió, coses més toves a l'1, coses més dures, com poden ser pues, les carns de vedella o el 2, i ja està. I deixar que refredar quan acaba.
Un dia podríem fer una prova, i és preguntar quanta gent té la Thermomix aquesta dels nassos, no. Però en canvi no té una olla a pressió. I és perquè també s'està perdent aquest coneixement més, vale, diré, ancestral, més tradicional, més de tota la vida, en favor d'aparells com les fregidores d'aire i totes aquestes, les panificadores i totes aquestes coses, que la gent les té a casa, que costen un pastissal, que costen molts diners... Perquè una pressió, al final, home, no, barata, si és bona, tampoc és, però tampoc és un...
No, però una olla pressió...
No són 100 euros, ni 700, ni 1.000, com val una Thermomix.
Bueno, una Thermomix val mig i pico, i una olla pressió de les bones, te'n vas a... Si no vas a Conricón, que pagues la bona marca, la resta te'n pots anar a 100 i pico, 200, com a molt, i les
com
més bones.
Molt, Josep.
I les més bones.
Una pregunta als dos. Expliqueu adequadament això de les dues posicions de pressió. Per què es fa servir una i l'altra?
No ho fa servir. Pues la posició 1 té, o sigui, bàsicament una olla ràpida, que té una vàlvula que està calibrada, no? És a dir, té una molla, per dir-ho així, de força calibrada, de manera que a mesura que vas tenint força pel vapor de dintre, que es va expandint, va apretant aquella molla i està calibrat perquè la pugui apretar a una mida determinada o una pressió determinada, ja està, algú ho ha medit. Llavors, primera posició, estaràs anant, si no recordo malament, a 1,1 atmosfera o alguna cosa així. I, bé, depèn de l'olla, però més o menys. I a la posició 2 te'n deus anar a vora, no sé si atmosfera i mig o dues atmosferes. Dues atmosferes, crec. És això. O sigui, tindràs més pressió dintre l'olla a la posició 2. Què vol dir? Que l'aigua estarà a una temperatura més alta. Que això és la diferència. Aniràs a una... temperatura, el que seria una temperatura d'ebullició de 110 graus o una temperatura d'ebullició d'entorn 130 graus.
I per què l'has de fer servir? Sí.
Pujar aquests pocs graus canvia moltíssim el temps de cocció. Moltíssim. Per què? Perquè, com deies, no funciona exponencial la transferència tèrmica. I, per tant, té un efecte exponencial al llarg del temps. Amb 40 minuts, 5 graus més, fa una diferència molt important. Per què has de fer servir? Coses molt dures, molt fibroses, el 2. Típic, galta de vedella, cua de vedella, cigrons, jo diria que també, depèn de la varietat, però bueno, també els podries posar el 2. Coses més toves, posa l'1. Ja està.
Brou a l'1, per exemple. No?
Per exemple, brou a l'1.
No, complica't-se la vida. Jo les llenties les faig a l'1, per exemple, perquè són...
Ja, perquè llenties són més delicada.
Sí, exacte, no? I a més, fa servir la pardina, que és més petitona i sí. Tal i qual... Doncs sí, no? I si poses un xoriço que...
Se't desfarà el dos
més fàcilment, no? També depèn del que vulguis aconseguir, però això ja és curs avançat, diguéssim, no? Perquè ja t'interessa que el xoriço es faci, perquè no vols que s'hi trobi. Jo què sé.
O no jugueu,
perquè després de les llenties em pots fer una crema, llavors les passades pel turmis i et serà igual, no? Jo què sé, necessites que tot estigui ja més... que la olla ja et faciliti part de la feina... Però això també forma part de, del que és cuinar,
joc.
Jugar, que és jugar.
Exacte,
jugar,
que jugar.
Uh-huh. I equivocar-se i que no passa res. Es podrà menjar igual, almenys no tindrà el mateix aspecte, però estarà bo i ja està, i si, jo sé...
I es fixar-se una mica. Ai, avui m'ha quedat així, què he fet?
Ah, exacte, avui... i clar, recordar-te'n.
Si no saps què fas, ni quant de temps hi tens, ni res de res, oblida-te'n. Per això, amb olla ràpida, amb termomix i amb paella.
Sí.
Si no et fixes en res, doncs no aconseguiràs res.
No, clar, és que cuinar és un acte conscient. Això no, no pot ser. No, no, no està fent automatismes. No, no, no
és exactament així. I has de jugar. La cuina és joc.
Sí.
Sí, i reptes i... No sé, és experimentar també, com fa el Josep molt, o com, no, no et conec a tu, Albert, cuinant, però el Josep sí que l'he vist fer. Però és una... A mi m'agrada molt agafar el cronòmetre, després et saltes, eh, i fas variants. Però per mi la paella és, una, és com una sinfonia de 4x4, saps? O sigui, és tan, 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 tires la sèpia.
Estem a punt de fotre'ns en un jardí, eh?
Sí,
paella,
jardí.
Sí, perquè li estem dient paella una cosa que potser no és...
Bueno, hi ha moltes paelles.
I la paella valenciana és una puta merda, és el pitjor de totes, vull dir.
No, hi ha de tot tipus d'arrossos i de paelles, eh? Però bueno, depèn del que vulguis aconseguir.
Bueno,
seguim, fent amics, seguim.
Fent amics. Hem de parlar un dia de paella, eh?
Sí, jo temazo, us proposo que sí. Sí, perquè diem paella a moltes coses que igual no ho són i en tot cas hi ha arrossos, eh? I els arrossos es poden fer de moltes maneres.
A València només entenen com a paella el seu arròs...
I la merda aquella, sí.
La
no, és veritat, i carden colorant perquè han deixat de posar aquí safrà, però això és baixar de garració i foten el garrofó, que és la cosa més fastigosa, és una barració de mongeta que és tot farina.
Tu saps que la recepta original de la paella ara hi porta conill, hi porta pollastre, però hi portava rata de marjal.
Sí, senyor.
És un rosegador.
I el que critiquen tant de posar aquí xoriço, hi ha receptes molt antigues que hi posaven xoriço, perquè la gent hi cardava el que tenia, perquè la paella és un constructe nou. Era arròs amb coses perquè hi cardaven les coses que tenien, i la rata de marge.
Sí, és que si féssim la llista de plats i de receptes que considerem superantigues, supertradicionals, històrics, i que fa dos dies, el pa amb tomàquet.
Cadascú feia el que volia.
El pa amb tomàquet és una cosa del segle XIX.
A més, a València tens la part de mar, o la part d'Albufera, la part, diguéssim, més de costa, i l'interior. I a l'interior no hi havia peix, ni marisc.
No.
L'arròs d'interior és arròs de conill.
I a paella hi foten...
Bacallà, sí. Amb cigrons, a vegades, també.
Sí, el peix que menjaven, que es podia menjar a les zones de muntanya, perquè és arribava sec i només havia de salar-lo i després amb les conserves, no? I jo me recordo perfectament en un restaurant reputadíssim, precisament de la Garrotxa, un arròs amb calamars, i jo vaig pensar què pinta un arròs amb calamars a la
Garrotxa.
Estava fet amb calamars en conserva.
Són els famosos calamars volcànics, Albert.
Exacte, sí. Bueno,
que es troben en aquella transferència que hi ha entre aigua dolça i aigua salada a l'estany de Banyoles, no ho sabeu, això? Bueno, sí. És una història molt llarga. D'aquestes de magufos.
Sí.
Vale. Una cosa, avui hem anat molt ràpids, perquè de fet hem anat molt més ràpids del que teníem previst. Jo no sé si ho deixaria aquí i deixem una mica la porta oberta, que els oients diguin la seva, a veure què els ha semblat aquesta secció més una mica més comprimida, vale? I aïllada. I jo no sé, Josep i Albert, abans de poder concloure el programa, si, ja que esteu els dos i que has tingut a bé, Albert, de fer-nos companyia avui, de que fer una mica de xerrareta, ja que esteu els dos aquí, amb temes a banda de l'olla de Bellvis.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
A veure, podem mirar què deien en el grup de cuina ara últimament, del Mossega.
Expliquem als oients que no estiguin en el grup. Podeu trobar Mossega la Poma i tota la producció de Mossega la Poma. Si voleu participar, ho podeu fer en el grup de Telegram. Són més de 500 persones que, a més, diguéssim, les temàtiques estan dividides. Hi ha una temàtica de finances, una temàtica... O sigui, la temàtica general és el típic, tecnologia i deixar-la anar. ¿Vale? Però hi ha una de cuina, una de finances, una de domòtica, hi ha diverses.
Per aquí preguntaven, Albert, preguntaven què fem sobrassada. Jo vaig dir a Neva, però tu que no estàs al grup de Telegram...
Perdona?
Què fer amb sobrassada? Va, tu què fas amb la sobrassada?
Pues jo amb la sobrassada faig truita, per exemple.
Hòstia.
Truita de sobrassada.
Una truita de sobrassada és una cosa absolutament...
Sí. Amb formatge o sense?
No, depèn. Depèn.
Però la sobrassada ja li porta... Ja ofereix per un greix, no?
Però... Sí, però bueno...
Sí, però bueno...
També se n'hi pot posar una miqueta, no passa res. Jo la prefereixo sense, Jo la prefereixo sense. És que jo sóc un gran defensor de les truites. Jo crec que tot se'n pot fer una truita. Entens? I la sobrassada és una de les meves preferides i quan pillo una sobrassada, com per exemple als Casals, tot i que jo al Mercat de l'Inot en compro una que està molt bé, que és de Port Negre de Mallorca... Però doncs és buah.
Albert, quina és la teva truita estrella?
La d'Alls Tendres, quan és temporada, amb bacallà. Amb bacallà.
I d'Alls Tendres...
Del País Basc. I d'Alls Tendres sola també.
I d'Alls Tendres sola també, és fantàstica.
T'he perdut un moment. La d'Alls Tendres, quan és temporada, ahir?
No, i d'Alls Tendres amb bacallà.
Ah.
Que és molt típica al País Basc i que és una cosa absolutament meravellosa. Però com deia Josep, només la d'Alls Tendres ja és per morir-se.
La d'Alls Tendres de temporada és molt bona. A mi m'agrada molt també la de carxofes.
També, sí, i la d'espinacs. Però amb espinac fresc, No,
sí,
no,
sí, sí.
No els frodés aquests, això, aquesta merda. Sí. No, això és també... Jo és que les truites tornen molt, molt bots. Són fàcils de fer, et resolen un sopar o un dinar... I escolta, són fantàstiques.
Molt bé. Alguna pregunta més, Josep, del grup de Telegram?
Ups,
ara ha marxat. jo és que ara no el tinc davant i ell porta més la coordinació d'aquest grup. Només això, recordar als oients que podeu connectar-vos al grup de Telegram de Mossega la Poma i participar, que és molt acolorit i molt participatiu. I perquè tu abans deies que estaves a Twitter, Albert, nosaltres hem abandonat Twitter i hem marxat a Mastodon, però que som uns radicals de merda. Però això, que també us podeu trobar a Mastodon. Josep, estaves dient alguna cosa més del grup de participació de Queen de Telegram, de Mossega la Poma?
Bueno, més o menys ho hem cobert. Es va pargar també de... Bé, hi ha alguna cosa que em salto, deu que es va pargar, perquè tampoc em vull passar de tot col. Però es va pargar també de Crockpot i aquestes coses, i una noia va posar una foto xulíssima d'una Crockpot Star Wars. Val? I una cosa interessant també, vaig fer un spoiler obert en el grup, vaig dir que estava... Com vega? Què vaig dir? Exactament. Vaig dir... necessito la vostra opinió. Estem pensant un grup d'amics del món gastronòmic, un grup, sabeu que és a partir de dos, llançar una revista de qualitats, llançar una revista de qualitats sobre cultura gastro en català. Albert, et sona?
Sí,
potser també
sona.
Hi hauria... I podria haver-hi que són altres idiomes, com gallec o que sigui. Ser una revista formativa que t'impressa online, continguts complementaris online, bona qualitat de foto, bons continguts, parlant de cultura, impacte, canvi social, aquestes coses, no? I la pregunta del millor era quan pagarien, si és que pagarien. No? Sí, potser al ser curator de productes, no? Subscripció que més rebessin algun producte, tal. Van dir, amb 22 vots, hi va haver, no gaires, però no, de quan vaig parar l'enquesta, que un 28% pagaria 50 euros l'any per 4 números, perquè vaig plantejar una cadència trimestral, un 18% 10 euros l'any com a màxim, 4% només si hi ha productes seleccionats 100 euros l'any, això són dues persones. 4% només si hi ha productes seleccionats 50 euros gany. Un 23% que no pagaria per una altra revista. I un 23% que pagaria sota demanda per números concrets sabent el contingut abans. Però aquí va haver un comentari de l'Andreu Guinart, que és un altre friki de cuina que tenim en aquí al grup, que participa molt, que va dir: jo pagaria 50 només revista, tot i que em sembla curta, vist el tirall, 60 pàgines. No, 40 pàgines vaig dir aquí. Vist el tiratge de qualitat que li suposo venint de tu. 100 euros en productes em sembla just de preu. I vaig demanar aclariment i va dir que just de preu, volia dir que ho trobava massa barat. No penso que sigui una revista aquí als de barri, que veig a l'Àlia, que botiga al Museu del Disseny i per subscripció.
Bueno,
aquesta va ser... Aquest va ser el feedback, Albert.
Bueno, no està mal, no? És prometedor, aquest feedback. Jo, sí. Com va dir aquell, estamos trabajando en ello. Sí.
Això mateix.
Jo crec que és una cosa que és necessària, que no hi ha una revista com aquesta que tu has explicat no existeix.
En català.
En català, sobretot, no existeix. Penso que és una oportunitat de, a més, de donar a conèixer la realitat gastronòmica de veritat, més enllà dels cuiners i dels restaurants, que això ja estem tots parts, per l'amor de Déu, de parlar de productes, de productors, de tradicions, de 50 milions de coses al voltant del món de la cuina, de la gastronomia, que són les realment importants i les realment interessants, i no només de Catalunya, sinó de la resta de l'estat espanyol, per què no, de la resta del món, per què no. I si a sobre doncs, és una plataforma per col·locar i per difondre i perquè la gent conegui doncs, l'oli que fa un petit productor de les Garrigues o un formatge que fa un penjat al Pirineu, doncs escolta, benvingut sigui, no? Vull dir,
i de no peixos, sé, i per allà de peixos, que hi ha vida més enllà del salmó i del rap.
I del rap i del lluç, sí.
Hi ha el bacallà, hi ha el raó, hi ha puga, hi ha bròtola.
És una oportunitat. Dic als oficis també, Josep, per exemple, no? És una oportunitat per pujar-se a la barca de pescadors, val? I passar-se un dia amb ells i fer un bon reportatge, amb bones fotos i tal, i que la gent ve... Perquè també hi ha una altra cosa en tot això del menjar, no? Que la gent es queixa molt del preu de les coses. Però si potser se'n dona d'unés del que costa, pues que ells puguin tenir uns tomàquets com Déu mana, una fruita com Déu mana, unes llegums, una carn, un peix, etcètera, doncs li sabria menys greu. O jo què sé, tantes altres coses, vull dir, reivindicar la cultura del pa.
Aquí entraríem una altra discussió, que és si el preu se l'emporta el productor o majoritàriament algú altre, no? Seria una altra discussió, sobretot en el cas de la pagesia. Però és un tema també, és un tema a tocar.
És el que t'anava a dir. També explica això, que també és la nostra alimentació en mans de la gran indústria alimentària. I que això és un risc, això és un risc. Però un risc, que quan parlem de sobirania alimentària, estem parlant d'això. Estem parlant de no posar-nos en mans de multinacionals que tenen la seva Kentucky.
I compte, ara acabant de fer amics, ja del tot, vinga, Eura, encara que sigui d'aquí, Eura també és una multinacional, o si no ho serà aviat, sí, no? Perquè estan anant molt forts. Però que fan ultraprocessats.
Són el mal.
Sí, amb això estic d'acord. Que siguin vegans és el de menys. Són ultraprocessats. De fet, o és el de més, perquè jo entenc els arguments, no dic que els comparteixi, dic que comprenc els arguments ètics de molts vegans, no? Que els comparteixo no és una altra discussió. Però Eura, que es presenti com un moviment, perquè es presenten així en una entrevista que els vaig sentir els fundadors, com un moviment per canviar el món, els collons. O sigui, compres la soja que trobes més barata de Xina on te sigui, fas un ultraprocessat i els països que t'ho permeten patentes el menjar, patentes
la proteïna. És el que t'anava a dir. El que té valor en aquest tipus d'empreses com Eura és
la patent. Són les patents. Què és més important? Que hi hagi proteïna de pollastre per tothom o que tots mengem vegà però patentat per uns pocs? No fotem.
És això el valor que té.
Això és un altre tema, que ens podem fotre un dia també, en Xavi.
Ara que esteu els dos aquí al tema de la revista, jo no vaig respondre a l'enquesta perquè tenia un dubte previ, vale? I he anat molt de bòlit, no he tingut l'oportunitat de parlar amb el Josep, però ara que esteu els dos, us reformulo els dos. Quan llegia, perquè sí que em vaig llegir el formulari, o diguéssim la intro
del
Josep, jo vaig veure que, hòstia, vaig pensar, hòstia, anar a paper amb una certa qualitat és molt car.
No tant.
Sí.
És molt car.
Sí,
bueno, no sé, perquè no només és fer la revista, és fer-la, distribuir-la...
Maquetar-la,
en fi. Em semblava molt més obvi, molt més ràpid, molt més directe fer-ho només digital. Vale?
Bueno.
I aleshores això em va frenar a respondre a la resta de preguntes, perquè no pagues igual per un digital que per un paper físic, que té un altre tarannà més de col·leccionista, més de...
Sí.
No sé, la vull tenir perquè és el meu Lego, és el meu...
Jo crec que he de dedicar-hi temps, no?
Sí.
I a cuina, vol tres... El meu pare sempre m'ha ensenyat que per cuinar bé només hi ha tres secrets, no vol tres coses, que són amor, bons ingredients i paciència. i surt sol. Llavors, és una qüestió també de tornar a paciència. Si tens paper, tu miraràs diferent, tu llegiràs diferent que una cosa que vas mirant en el mòbil mentre estàs al metro. Clar. Per mi, eh? Hi ha un punt d'això, també.
Estic absolutament d'acord amb això. Jo sóc un romàntic, jo sóc un periodista old school. Fa molts anys que em moc en el digital, eh? Perquè tan tonto no sóc, però sóc un romàntic del paper. I penso una mica com en Josep. Al final, una cosa física és una cosa que ara agafes, ara llegeixes 10 minuts o un quart d'hora, la tornes a deixar i la tornes a agafar i és un objecte al final, no? I la relació que tenim amb els objectes mai és sempre diferent.
És com el còmic, que és l'única cosa que jo avui dia encara conservaria en paper, pues, perquè,
pues, jo mateix,
perquè el vull tocar, el vull tocar i pues veure.
És més càlid, és... Sí. I amb això també transmets moltes altres coses, no? I també li dones un altre aire. Saps? És una declaració d'intencions, per tant, paper. És una qüestió ideològica, directament.
Dit d'una altra manera, sí, dit d'una altra manera, hi ha llibres que t'és igual que els tinguis en electrònic, però hi ha llibres que te'ls vols comprar en paper i tenir-los a l'estanteria també, no? Doncs una mica és això, no? O com hi ha gent que compra vinils. Pots escoltar-ho per Spotify o per algun dels serveis d'alta fidelitat que hi ha, si vols qualitat d'àudio bona, no? Però, hòstia, segons què, hi ha qui es compra el vinil, no? Doncs estem allà mateix.
Explicat,
perquè tenia el meu dubte i suposava que venia d'un raonament d'aquest estil, però us agraeixo que l'expliciteu, perquè per mi no és un llibre de receptes, és un llibre que parla de cuina amb el mateix valor o amor que tu li pots donar a un còmic d'aquests de col·leccionista, que tu el vols tenir físicament.
Sí, o sigui, si acabem fent la història aquesta, no estem parlant de fer una revista de receptes,
No.
Per això ja n'hi ha.
De proximitat, sí, totalment entesos.
Ja n'hi ha.
L'únic dubte que tinc és que jo us entenc perfectament, un altre vessant, també us la llenço als dos, amb productors de casa, amb productes de proximitat, seríem capaços d'omplir les necessitats d'alimentació de la població actual de Catalunya amb productors d'aquí? Jo crec que ara mateix no.
A veure, amb això de la proximitat, què entenem per proximitat?
Clar, o sigui,
És que aquesta és la pregunta. O sigui, proximitat què és? Clar, si jo visc a Barcelona, proximitat no és comprar-li unes pomes a Astúries, m'entens? No és comprar-les a una vall de Suïssa, segurament, no?
El que estaríem tots d'acord és que no és proximitat. Les taronges les taronges de Sud-àfrica no són proximitat.
Jo entenc que en Tomàs es referia a la definició que he vist algun cop quan es parla de quilòmetre zero, que es vol dir a menys de 100 quilòmetres.
Sí. Però és que això és un dogma.
Rodona.
Això és un dogma. I els dogmes amb gastronomia...
Sí, però ho dic per agafar una...
No són dolents. Però això és un dogma.
Per agafar una mesura sobre la que poder donar resposta a en Tomàs. A la pregunta que feia, si es podria alimentar tot Catalunya amb productes de Catalunya, anem-ho dir així.
No, segurament no. Però el que passa és que això del quilòmetre zero, entès com a 100 quilòmetres, això és una cosa que està molt vinculada al moviment Slow Food, que té una vessant que és empresarial, que són els restaurants que tenen l'emblema al cargol amb l'Slow Food, i que han fet d'això un eslògan comercial. Amb tot el meu respecte, el meu carinyo, perquè conec molts d'aquests restaurants i alguns són una meravella, entens? Però al final és dir, el producte que jo et donaré ve d'aquí al costat. I això, en aquest sentit, és una definició del quilòmetre zero purament gastronòmica en el sentit del restaurant. Però no és una definició de proximitat que valgui com a concepte alimentari. No sé si m'explico. Una cosa és un restaurant que decideix fer cuina de quilòmetre zero, o sigui, dir, jo compro aquí al meu voltant, i una altra cosa és una proximitat entesa per alimentar una població. Són coses diferents.
Però l'últim joc de cartes, que va ser divertit...
Tu no miro mai, sempre llegeixo la crònica al Miquel.
Ja ho sé que no llegeixes. La crònica jo faig les dues coses. M'ho miro perquè m'encanta i llegeixo la crònica i és més divertida. Sortia un cuiner molt conegut pel moviment Slow Food i va sortir-hi una noia que, amb tota la bona fe del món, que poca s'ho creia, va dir que era també de proximitat i diu, no, tot el que tenim al restaurant ho comprem aquí a la zona, no? Clar, però no és que botiga on ho compres. Això no està produït.
Clar. La proximitat és una altra cosa, està clar. Però sí, hi ha molt dogma amb això del quilòmetre zero i la proximitat i bueno, en fi, és un altre tema, els dogmes dintre del món de la gastronomia i de la cuina.
També. En podem parlar un dia.
Nois, jo ho deixaria aquí, portem una hora de registrament, espero que surti bé, i de la postproducció, perquè hem tingut alguns lapsus i alguns talls.
Sí, a mi se m'ha penjat diverses vegades.
Sí, a mi una vegada que no sé què m'ha passat.
Bueno, no patiu. Ara penjarem la trucada, ja us aviso que heu de deixar uns moments més la connexió oberta perquè s'acabi de descarregar els àudios en local i així podrem fer la màgia a la postpro. Els oients, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui en aquest especial Minuts Mosseguis Cuina, ¿vale?
Doneu feedback, sisplau, doneu feedback.
Bueno, tindràs feedback a cabassos, perquè els oients de Mossega la Poma molts no són, però donar feedback te'n canses. Josep, tenim aquesta desgràcia. Oh, sort. Albert, molt benvingut. Espero que tornis.
Moltíssimes gràcies. El dia que vulgueu. M'ho he passat
un
molt
plaer, bé. Un plaer, de veritat.
Gràcies, Albert, per aquest cacament amb armada que t'he fet.
No, home, no. Per tu el que faci falta.
Gràcies, doneu feedback per tot arreu, al Telegram de Mossega la Poma o al nou Mastodon, si ens seguiu, que ja tenim més de 100 usuaris que ens segueixen en 4 dies. Jo flipo. Una abraçada a tots i ens retrobem en el programa, diguéssim, tradicional al llarg d'aquesta setmana.